Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units han fet arribar a l'Iran un pla de pau de 15 punts per negociar un alto el foc, segons apunten diversos mitjans nord-americans i israelians. El règim dels ayatolàs no ha confirmat res, però el seu representant a l'ONU ha anunciat aquest dimarts que Teheran deixarà passar els vaixells no hostils, diu, per l'estret d'Hormuz, bloquejat de facto des de l'inici de la guerra ara fa 25 dies. En un acte a la Casa Blanca, Donald Trump ha assegurat que les negociacions amb mediació pakistanesa estan anant bé i que els seus interlocutors a Teheran ja han acceptat que no tindran mai l'arma atòmica.
No poden tenir una arma nuclear i no la tindran. N'estem parlant. No vull avançar-me, però han acceptat que no tindran mai una arma nuclear. Això ja ho han acceptat.
Mentrestant, d'acord amb informacions periodístiques, Washington prepara l'enviament de milers de soldats a l'Orient Mitjà. La Casa Blanca i el Pentàgon no ho han confirmat, però tampoc ho han desmentit. Més notícies, Oriol Pujador.
Aquest dimecres compareixerà Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions del seu no a la guerra. Ho farà sabent que dijous s'aprovarà el decret de mesures anticrisi que recull la baixada de l'IVA als carburants, la llum i el gas. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, celebra el suport polític obtingut.
Lo que esperamos es un apoyo unánime a las medidas y más teniendo en cuenta que ya estamos viendo, los ciudadanos están viendo ya en su día a día el impacto positivo que tiene para ellos la implementación de estas medidas que están en vigor desde el domingo, sin ir más lejos, cada vez que van a llenar el depósito de combustible.
Junts veu amb bons ulls les mesures, però creu que queden curtes i condiciona el seu sí a l'aprovació d'una rebaixa de l'IVA també per als autònoms.
La jutge de la Dana cita a declarar com a testimoni l'expresident valencià Carlos Mazón. La magistrada que investiga la gestió de les inundacions el crida als jutjats després que el Tribunal Superior de Justícia valencià rebutgés investigar-lo. La jutge vol que la declaració de Mazón serveixi per aclarir si l'expresident tenia coneixement o no de les decisions que s'anaven prenent a la reunió del CECOPI i li demana que aporti voluntàriament els missatges i trucades relacionats amb la gestió de la tragèdia.
Victòria de les esquerres a les eleccions daneses, però sense tenir garantida la governabilitat. Els moderats de Dinamarca, liderats pel ministre d'Afers Estrangers, tindran la clau per pactar amb un bloc progressista o amb el de dretes. Amb el 99% escrutat als partits d'esquerres, entre els quals hi ha els socialdemòcrates de la primera ministra Mette Frederiksen, guanyen els comicis amb 84 escons, a 6 de la majoria absoluta. El bloc de dretes obté 77 diputats i els moderats àrbitres de la situació n'aconsegueixen 14.
Un tribunal de Nou Mèxic als Estats Units ha condemnat la companyia tecnològica Meta per haver posat en perill els usuaris menors d'edat de les seves plataformes. L'empresa propietària de Facebook, Instagram o WhatsApp ha estat condemnada a pagar una multa de 375 milions de dòlars per haver exposat els menors a continguts inadequats i a depredadors sexuals. El fiscal considera que la sentència serà un punt d'inflexió en la defensa dels infants a les xarxes socials. La Sagrada Família veu a prop d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per el reallotjament dels veïns que viuen als blocs del carrer Mallorca que s'hauran d'enderrocar per la futura construcció de la façana de la Glòria del Temple.
El president de la Junta Constructora de la Sagrada Família no ha volgut posar-hi data, però ha assegurat que les negociacions amb el consistori van molt bon per molt bon camí. En canvi, el president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple, Salvador Barroso, ha explicat en declaracions al Catalunya Nit que ells, els afectats, no en saben res.
El patronat de la Sagrada Família sembla ser que el dia que van donar els 7 pecats capitals no van anar a classes, el dia que van parlar de la soberbia. El patronat mai s'ha volgut sentar amb els veïns. Avui mateix ha dit que ells estan negociant amb l'Ajuntament i això és un acord que té que ser de tres bandes, l'Ajuntament, els veïns i el patronat de la Sagrada Família.
Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que el projecte de la façana de la Glòria és clau per al temple, però que cal una resposta justa i efectiva per als veïns afectats.
I als esports, el Barça femení juga aquest dimecres el partit d'anada dels quarts de final de la Champions de futbol al camp del Real Madrid. Pere Romeu, l'entrenador, recupera Quique Nazaret i Mapi León.
A l'Euroliga de bàsquet, victòria del Barça davant de l'Efes Turc per 78-71. El Barça és novè en zona de play-in quan falten 5 jornades per tancar la fase regular.
El ciclista danès Magnus Cort Nielsen ha guanyat la segona etapa de la volta a l'esprint en final a Banyoles. El francès Dorian Godon segueix de líder.
I en waterpolo, l'Atlètic Barcelona s'ha imposat al Novi de Belgrad per 19-16 en la segona jornada de la lligueta de quarts de la Champions.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Quan un no dina a l'hora que toca i comet l'error de passar per davant de forns o pastisseries a mitja tarda, hi ha una força de l'univers que l'empenya a entrar-hi. Jo no sóc gaire de dolços, prefereixo un tall de fuet que un tros de pastís, sincerament, però avui m'he adonat que sense demanar-me permís i durant un trajecte a peu de 45 minuts, perquè volia caminar una estona, he anat aturant-me davant dels aparadors més llaminers. Sense pensar-ho dues vegades, he entrat en una pastisseria demanant una cosa que no tenien, però que tenen sempre, croissants amb ametlla. La dona del mostrador m'ha contestat amb desgana i m'ha dit que no els hi quedava cap. Jo diria que ni m'ha mirat als ulls, ni m'ha ofert una alternativa, ni res de res. Zero ganes de vendre, i jo he dit, doncs, no et penso comprar res. Uns carrers més enllà, un altre forn de barri, he pensat, ai, mira, aquí sí que trobaré alguna cosa interessant. I quan em disposava a entrar una gentada demanant pa i pastes per berenar, n'he fugit. No volia fer cua. I encara un tercer aparador, amb gran mona inclosa, que he pensat, va, hi entro, i de passada em miro en detall aquesta obra d'art. I la cua per pagar era de més de 7 persones, us ho prometo. Ui, no, mitja volta i cap a casa. Quan he acabat de dinar barra sopar a les 7 de la tarda i em disposava a agafar un iogurt de postres, en obrir la nevera, s'ha il·luminat de cop. M'he adonat que hi havia un bol amb la crema de Sant Josep que vaig fer diumenge, quedava una ració, i l'he partida per dos. He fet el meu postres dolç, inesperat i casolà, sense gastar ni un euro més i sense cues, i la meitat de la ració l'he deixada perquè qui havia de sopar després tingués la mateixa dolçor abans d'anar a dormir. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 91-7474-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12, ja pràcticament 10 minuts. A la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio arrenquem una nova edició i saludem per començar avui a l'Ernest, que ens truca des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, és la primera vegada que truco.
Contenta de saludar-te i espero que no sigui que sigui la primera, però que la primera
que no
de moltes més. Exacte.
Molt bé. Jo escolto l'Eric dels Ignorants des de l'època del senyor Cuní.
Imagina't, tota la vida. Tota la vida.
Bueno, la pregunta era que ahir, canviant d'armari de casa, vaig treure els meus trajes, els meus abrics i tot això, i vaig trobar que tres o quatre peces tenien, no sé com es diu en català, molt.
Estaven florits, no?
Sí, però sí. No sé com se diu en català.
Una cosa està florida, en castellà és molt, però en català és està florit, no? Una peça bueno. Florida.
No ho sé. Em sembla que ja s'entén.
Sí.
I era per veure si algú sap algun producte o algun ignorant sap alguna cosa que es pugui fer a casa. No és que sigui tota la prenda.
Sí.
És una màniga, l'altra és una miqueta de baix i tot això.
Que és un lloc que hi ha molta humitat, Ernest.
Sí, i llavors ja ho he vist avui, ja m'he posat en contacte amb l'assegurança per mirar aviam d'on és aquesta
humitat,
sí, perquè és un lloc que és allà, Vallès, que hi ha, ja estic a Barcelona ara, però és, això és a Llavaneres, i hi ha molta humitat de mar i tot això, està massa a prop del mar i sempre hi ha però bueno.
Doncs a veure si algú et pot donar algun remei casolà, diguéssim, per evitar que la roba es floreixi, diguéssim, no?
O algun producte.
Per treure-ho.
Perquè les tintoreries no em volen saber res d'això.
Ah, no?
Vull dir, no, vaig allà, he trucat i m'han dit, ui, no, res, fora. He trucat a dos o tres.
Ai, no, i no t'ho arregla, no, no, la tintoreria, no t'ho poden...
No, home, si haguéssim hagut de tintoreria...
Sí, clar,
ja hagués estat arreglat.
Doncs
no volen ni sentir-ne parlar.
No volen, molt bueno, bé. Doncs a veure si algú et pot ajudar.
Sí, i després, una última cosa, avui ens ha deixat el Gino Paoli.
Sí, senyor.
I llavors volia, aviam, quan pugueu, sí, per la col·lecció italiana de discos que teniu vosaltres, el Sapore di Sale.
Sapore di Sale.
I després, una altra, per la col·lecció francesa, del Gilbert Bécaud, la cançó Mavi.
Molt bé. Doncs apuntat queda la llista.
Ja sé que és molt antic tot, però bueno,
no,
jo també
però
ho
soc. No, però és bonic i hem de sentir moltes coses d'abans i d'ara, o sigui, cap problema, Ernest.
A
moltes gràcies.
A Gino Paoli era molt bo.
Aquesta sí que jo crec que avui es mereix que la posem, a veure si la podem trobar.
Amb un homenatge.
Un homenatge, correcte.
Sí, és estupenda. Molt bé.
Moltes gràcies, Ernest, a veure si et poden ajudar. Una abraçada.
O igualment, una abraçada. I felicitats pel programa.
Moltes gràcies, Ernest. Vinga,
adéu-siau.
La Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
Molt bona nit a tu i a tothom. Mira, abans de la resposta, aquest senyor que ha demanat Gilbert Bécaud m'ha dit, jo Gilbert Bécaud no la conec. Perquè jo la versió que conec és la de Glenn Barrier. Però bueno, si el Gilbert Bécaud la cantava, quan la podeu, ja l'escoltaré. No en tenia ni idea.
Ah, doncs mira, jo ho he apuntat sense pensar si era o no era, eh? Vull dir que...
Doncs jo t'he donat una pista.
Ja m'has donat una pista. Ara, però com que això és l'Oriol que va buscant, si no troba una cosa, trobarà l'altra, segur.
Aviam, sí. A mi...
Bona reflexió, Maria Rosa.
La cançó francesa m'encanta.
T'agrada molt.
Molt bé.
Molt bé.
Anem per la resposta.
Vinga.
El tema dels anglès, on van a parar?
Sí, senyora, que ens la feien ahir, sí.
Bé, la meva jove és agent rural. Uh-huh. És a dir, la resposta me l'ha donada ella.
Molt bé, l'has fet participar, allò, a la nit dels ignorants, amb veu teva.
Exacte.
Molt bé.
Una altra vegada també, amb una altra pregunta de la cacera, també ja vaig contestar. Mm. Bé, els senglars que, diguem-ne, es recullen d'aquí, de Collserola, a part de que ells van vestits com els astronautes...
Sí.
Bueno, el primer que fan és treure'ls sang, perquè analitzen la sang de cada senglar que agafen. Uh-huh. Els que estan, diguem-ne, malalts, es posen en un contenidor, i els que no ho estan, en un altre. És a dir, els que no tenen la pesta porcina, però que poden haver mort d'una altra malaltia. Uh-huh. Llavors, una vegada feta aquesta separació, els recullen i els porten en un lloc i allí els cremen.
Molt bé.
Aquest és el procediment, que se segueix amb els senglars.
Doncs mira, ja tenim la resposta, que gràcies a la jove de la Maria Rosa. Perfecte.
I dit això, desitjo molt bona nit a tothom.
Igualment, Maria Rosa, gràcies com
jo,
sempre.
Jo, contenta com sempre.
Doncs vinga, nosaltres encara més. Va, que vagi bé, bona nit.
Adéu-siau.
Adéu. En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, bona nit.
Bona nit, Marta. Una cosa, jo avui he comprat dos tartes de poma que m'han quedat, una l'altra me l'he esmorzat, al fons del barri, eh?
Veus? Ben fet.
I tu crec que volies comprar croissant d'alguna cosa, xocolata?
No, d'ametlla.
Al final, com estaves pendent per l'Aina, no sé si ja l'has comprat o no.
No ha calgut.
Mal tracte, sembla que no eren gens amables.
No, gens. Final, doncs, no cal. Doncs no cal.
A vegades més val la pena passar allà de la gent que no té educació.
Ah, això mateix. Sí.
O que es pensa que és més que amb aquests mòduls modals es va molt lluny.
És un tema, ja parlem un altre dia, aquest tema de gent que està de cara a la gent i dius, noi, no
això
tens...
Això hauria de tractar-ho amb un entrevistat que se t'acuda.
A veure qui li expliques això, perquè hi ha gent...
El comportament humà.
Sí, el comportament humà, sí.
Perquè la gent és soberbia i no té miraments amb...
Sí, però si estàs de cara al públic no pot ser així, eh? Vull dir que aquí, en aquest país hi ha grans dependents, gent que fa superbé, però quan te'n trobes un que és una mica així malcarat, dius, per què estàs cara al públic?
Es pot dir que és prepotència o
superbia? No ho sé què és, no ho sé.
I diguem-ne que jo ho deixaria aquí tal sí. qual, com ho dic jo. Mira, Marta...
A veure, digues...
Avui ha sigut el dia del cuir i jo només vull recordar, m'ho recordo jo perquè em tinc molt de memòria, de que jo vaig anar, quan va morir, de Horta avall, diagonal avall, fins a caminant, fins a arribar al Camp Nou a firmar el dia de les condolències. Era el meu ídol de quan hi feia l'atletisme a Barcelona.
Clar.
L'any 73, estava al Saló 4 anys, a més està.
Molt bé.
I ara ja procedeixo a llegir les preguntes.
Vinga.
Que estic preparades a l'hora de sopar.
Va.
Les tres preguntes.
Digues.
La primera és, de l'espècie animal, quin és el més ràpid i el més lent per desplaçar-se? De moviments.
D'acord.
Quin és el més lent? No sé si el cargol és el més lent o... En fi, no sé.
Tu fas la pregunta. Ells, la gent ja contestarà. Tu llences el repte.
Reptar els contestadors.
Molt bé.
El número de memòria o serà el temps apuntat.
Què més?
La següent és... Vale. Quantes senyals de tràfic aproximadament hi ha per la circulació de tot tipus de vehicles?
Molt bé.
senyals de tràfic. Quantes n'hi ha aproximadament?
Sí.
Darrere,
sí.
Perquè les persones, és una mica còmica, perquè les persones de Grasses els diuen que fan cara de bufar caldo.
De bufar caldo?
Sí, i la mare ho deia...
No ho havia sentit mai.
Moflete, és.
Sí, sí, cara de bufar caldo, molt bé.
De bufar caldo...
A veure, si algú ens ho sap dir. D'acord, Josep Pis.
Bona nit, bona nit.
Adéu-siau. En David, des de Rialp, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, David?
Bé, tot bé. A punt d'anar a dormir.
Molt bé.
Ja comencem a tenir lío. Sí, ara... comença la feina forta aquí, al Pallars.
Aquí comença la feina forta, ara, eh?
Sí, bueno, però és que... bueno, sí, s'acaba la temporada d'esquí, comença la primavera, turistes, autobusos...
Munt i avall, i vinga.
I fins al setembre.
Clar, sí. Ara ve fort, va.
I bueno, he trucat per dos motius. Primera, perquè vaig perdre el paper que vaig apuntar a divisió i me l'han tornat als nostres companys d'equip.
Ah, per enviar allò que volies enviar. Ah, d'acord. I ja la tens, l'adreça, sí, eh?
Sí, tot bé. Arribarà cap a l'octubre, eh? Perquè ara hem tallat la fusta i tardarà una mica.
Carai, això és una obra d'art, eh? El que faràs.
No, és una coseta petita, però ens agradarà a tots.
Molt bé.
I després, avui, que s'ha fet... bueno, s'ha celebrat l'aniversari de la mort del Johan.
Del Johan, sí.
Jo no soc culer, soc d'un altre equip, però no de cas avui, perquè ens hem de veure les cares a quarts de Champions.
Ah, ens hem de veure les cares amb qui? Tu, el teu equip, amb el Barça?
Sí, soc de l'Atlético, jo.
Tu ets de l'Atlético, molt bé. Ets colchonero,
sí,
molt bé.
Sí, bàsic de Madrid. Uh-huh. Però crec recordar que he sentit en algun programa, ho he llegit, que el Johan Cruyff un dia va dir que un dia sense... un somriure era un dia perdut. I a veure si algú ho pot corroborar, això.
Un dia sense somriure és un dia perdut.
Sí.
Tu creus que...
crec que vaig sentir que algú l'atribuïa a en Johan.
Uh-huh. Doncs a veure si algú ens ho pot corroborar.
Uh-huh. I ja està.
Perfecte. Molt bé, David. Doncs a veure si ens responen. Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Merci. La Fina des de Gràcia, Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo ja fa a principis d'aquest curs ja vaig fer una trucada i n'havia tornat a trucar, però...
Ah, doncs ben tornada.
Gràcies. Però hi vaig sentir alguna definició de mona. Uh-huh. I si em permés volia fer una mica d'ampliació del tema, perquè el tema d'ahir que es va quedar penjat com si fos una cosa que era dels àrabs, evidentment, hi havia alguna cosa de veritat, però mira, jo he buscat tota la informació perquè sí. Tinc el costumari del Joan Amades.
Uh-huh.
I esclar, aquí té una informació exhaustiva, però només seria un recull del que jo us he buscat, perquè, diu, la mona era qüestió de... O sigui, durant tota la Pasqua la gent de pagès guardava els ous perquè, segons la tradició cristiana de l'època, era pecat menjar els ous. Llavors, tots els ous que es recollien els guardaven i per Pasqua era quan es feia la tradicional mona.
Uh-huh.
També utilitzaven els ous com a pagament per Pasqua durant algun deute que hi hagués o alguna cosa que tinguem que la gent de pagès de pagar com a súbdits, no?
Sí.
Però el tema d'aquella senyora tenia tota la raó, que el terme mona en àrab sí que era obsequi, regal o que viure o menjar.
Sí.
Però nosaltres el tema de la... el tema ja... A veure, que tenia, com que hi ha tanta informació aquí, només us he fet un recull, però la diferència era cada... a veure, del Sars va passar a Roma, i de Roma va tornar a nosaltres amb el mateix nom de mona, uh-huh, tal com ara actualment es coneix.
Uh-huh. Molt bé.
La diferència amb el... amb el pa que feien ells, que era els jueus, que era pa àcid sense llevat,
sí.
Que era el que menjaven els jueus, evidentment, i la tradició d'aquí era fer-ho com a una de pastisseria, mm-hmm. Amb totes les dolçaines i ninos que els hi penjaven i tot el que venia, no?
D'acord.
Era, o sigui, que era fet a base de farina, llevat, ous i... Bueno, pràcticament era això.
Mm-hmm, eh? D'acord, molt bé.
I,
perfecte.
I per que, com que hi ha tanta informació de...
No, sí, sí, no cal, perquè jo crec que entra...
La informació només era per dir que havia quedat conforme era una qüestió àrab i no era precisament... era per enaltir una mica el cristianisme, uh-huh. tal com es portaven a l'època tots els temes de costums i que han anat passant al temps actual, però d'una manera completament. Sí que continua sent un costum que els patrins la portin als nens.
D'acord.
S'acostuma a fer, que també crec que ho van preguntar, dels 2 anys a la primera comunió,
sí.
que consideren que pot ser fins als 12, i es posen tants ous
com anys té la criatura.
A partir dels 12 anys ja
s'ha acabat la mona.
Ja s'ha acabat.
Molt bé, Fina. Doncs moltíssimes gràcies per tots aquests apunts.
Jo també us volia donar les gràcies perquè m'ha obligat una miqueta a obrir un llibre, llibres que feia des de fa un parell d'anys, que havia tingut un problema greu amb de visió i no m'havia tornat a atrevir per tema que estava en un pou de...
I ara ho has fet.
Obrir llibres, i això m'ha obligat a tornar a buscar, a passar
coses.
La tarda a mirar a buscar
que bé, una informació. Que bé, molt bé.
I bueno, això crec que ha sigut una miqueta gràcies al tema que escolto cada nit.
Que bé, doncs no? Fina, ens n'alegrem moltíssim. A continuar buscant coses i no perdent la curiositat. Moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. La Francesca, des de l'Eixample de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta i companyia i tots els ignorants. Bueno, jo no aniré tan enrere.
No.
Però avui llegia el diari que ja es torna a moure el tema de la façana de la Sagrada Família, de la Glòria.
Sí.
Que tenen problemes amb les cases que hi ha a davant, de pisos.
Sí.
Aquestes cases de pisos, fa... de l'any 60 els van fer, eren naus industrials. Ho van deixar-ho així per a la Sagrada Família. Però va venir el senyor Núñez amb moliners i va fer aquestes dues cases que en aquella època, en aquell barri, eren de lujo.
Hmm.
Les va vendre a meitat de preu del que valien les altres que té per tot Barcelona. I molta gent pues, la va comprar. Però es van avisar que allò seria provisional, que al cap de 50 anys tindríem que marxar. I ara a mi m'enfada quan veig que van tots d'innocents. Com si no sabessin que aquests pisos estaven amenaçats a anar a terra.
Ja.
No ho entenc.
Ja.
Mm-hmm. Perquè aquella zona d'allà hi havia d'aquestes naus industrials per fer pisos, i ara aquestes que volen posar pels nous, si això va a terra, estan més a l'esquerra, que és unes altres naus,
sí.
on hi ha aigua, canyeries d'aigua, i tu veus com un magasin d'aigues. És pla.
Ja.
És que no sé.
Que han passat molts anys i potser hi ha gent que no són els mateixos, també. Vull dir que això pot
és
passar.
És clar que no són els mateixos, però això no està escrit en cap, escritura. No ho entenc.
No ho sé. Això, algú que viu a la zona ens hauria d'explicar. Ens hauria de donar la seva
bueno,
versió.
Bueno, doncs jo estava a la zona.
Ja.
I ara no hi soc.
I ara no hi ets, sí, sí. Molt bé, Francesca, doncs està bé el punt de vista que expliques. Gràcies per compartir-lo.
No és que vulgui fastidiar amb aquesta gent.
No, jo ho entenc.
No, a la Sagrada Família jo me l'estimo molt. Jo vaig fer la comunió a la Sagrada Família.
Mm. Sí, sí. I ara s'han de fer aquestes obres.
Una abraçada i bona nit.
Igualment, bona nit.
Ho passeu bé.
Igualment, adéu. En Lluís, des de la Batllòria, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com estàs?
Bé, bé, força bé.
Molt bé. Tu diràs.
Bueno, doncs mira, jo volia plantejar el tema de l'autopista P7, que en el moment que van decidir aixecar el peatge, van dir que deixarien una moratòria per pensar aviam com podríem cobrir les despeses del manteniment d'aquesta autopista.
Sí, senyor.
I que, en tot cas, estudiarien el model de tipus de peatge o d'impost a aplicar. Mm. Si havia de ser com ara el model suís, aquell que es paga un impost a l'any...
La vinyeta, sí, sí.
I poses la vinyeta, o d'altres models. Finalment, això encara ho han de decidir. No n'han parlat més. Però, clar, un o altre ha de pagar el manteniment de l'autopista. De l'AP7.
Sí, sí. Sí.
I, evidentment, d'ençà que es va aixecar el peatge, es va incrementar moltíssim el que és la circulació de vehicles. Uh-huh. En total, en aquests moments, ens estan passant sobre 100.000 vehicles diaris en alguns dels trams de l'AP7. Uh-huh. I d'aquests 100.000 vehicles diaris, 30.000 vehicles són de vehicles passats, és a dir, camions. Camions, i a banda dels accidents que han arribat a generar per la seva, doncs, format i la seva velocitat, realment el que malmet l'asfalt no són els vehicles utilitaris, sinó que és el gran tonelatge. I sobretot en èpoques quan fa molta calor, a l'estiu, que vam fer aquelles temperatures tan altes, i és l'altre tonelatge el que fa molt bé el fem de la, en aquest cas, el quitrà, no? Aleshores, jo dic perquè potser algú s'hauria de fer algun impost, alguna cosa, que aquell que realment malmet més el quitrà, en aquest cas que són els vehicles pesats, sapigués un impost per poder realment reparar els danys. Ara aquests els estem pagant entre tots. I des que es va aixecar el peatge, estem subvencionant tot el transport rodat de gran tonelatge que passa per la P7. I ara sembla ser que degut els moviments econòmics que està generant la guerra d'Iran, doncs l'Estat en aquests moments, i concretament més a prop la Generalitat, han decidit ja aplicar unes compensacions econòmiques a diferents sectors. Però sense posar noms i cognoms, sinó que ha fet parar tots. Dic, si estem subvencionant fins ara la reparació de l'autopista entre tots, a més, hem d'aplicar també una subvenció al sector de l'empresa de transports? No sé, la meva pregunta és, això ha de ser just? O serà, és just, diríem?
A veure què ens diuen, a veure què n'opinen els oients, Lluís.
El transport i els camions és que travessen des de sud fins a França. I l'estem mantenint nosaltres, el fet. I els vehicles utilitaris, com el meu, no malmetem el que és el fet.
Queda clar, com que tenim molts oients que també són camioners, no sé si opinaran exactament el mateix, però per això es tracta de recollir totes les opinions.
Si hem de fer subvencions i ajuts, fem-ho amb nom i cognoms, com diu el Santiago Dillo Becerra. No cal fer parar tots. Que allò que tant hem criticat, ara volem aplicar-ho també d'aquí.
Molt bé, bona reflexió, Lluís. A veure què ens diuen.
Vinga, gràcies.
Vinga, moltes gràcies. Bona nit. Adéu. Passen 4 minuts a 1:15.
L'entrevista que no t'esperes.
Ara canviem absolutament i radicalment de tema. Ens aturarem una estona a conèixer una professió que creiem que molta gent no sap que existeix. I farem allò que aquí a la nit dels ignorants en diem una entrevista que no t'esperes. Per posar-nos en situació, llenço unes preguntes adreçades a tots els que heu sigut pares i mares. Quin record teniu dels mesos d'embaràs? Com descriuríeu les emocions que vau viure quan s'acostava al part, sobretot si era el primer, una barreja d'il·lusió incomparable o també d'una angoixa mai vista. I quan va arribar al part, com el vau viure? Recordeu qui hi havia allà en aquell moment? Potser algú de vosaltres, després de tenir la criatura, va tenir el nadó ingressat en una unitat de cures intensives neonatal, novament una onada de patiment i d'esperança. Més enllà de metges, família i amics, algú us va acompanyar emocionalment en tot aquest procés de gestar, parir i començar a criar? Ara parlem amb una dona que és doula i fotògrafa de maternitat. Saludem l'Ona Vidal Serra, que té 26 anys i és veïna de Caldes de Montbui. Ona, benvinguda, bona nit.
Bona nit.
Benvinguda a la nit dels ignorants. En aquest programa ens agrada molt aprendre moltes coses, ho fem sempre a través de les preguntes que fan molts dels oients, però avui hem decidit que volíem saber què és aquesta feina que tu fas, de ser una doula. Explica'ns, Ona, a què et dediques.
Molt bé, bueno, moltes gràcies per rebre'm. Entenc que la figura de la doula és bastant desconeguda avui en dia. De fet, no fa tants anys que està present en el territori. Sí que és una figura com més establerta als Estats Units, per exemple, on la figura de la doula inclús està integrada dins el sistema sanitari i acompanya mà a mà amb llevadores i ginecòlogues. Però aquí encara es té una mica de confusió o no se sap ben bé què fa una doula. A mi a vegades em costa una mica explicar què és una doula, perquè una doula és moltes coses i costa com acotar-ho, què fa o quines tasques més baixades a terra per entendre quin és el rol i quin és l'acompanyament. Però si ho hagués de definir d'alguna manera, la doula és una presència amorosa que t'acompanya des del que pot ser la preconcepció fins a la criança. I és una professional que acompanya de forma emocional, físicament, logísticament. També aporta i proporciona informació i eines a les dones i a les famílies durant l'embaràs, el part, el postpart. I no fem tasques mèdiques, que això em sembla molt important mencionar-ho, no? Perquè a vegades pot haver-hi com una mica de confusió, per exemple, amb el que és una llevadora, no? Clar. Que té uns coneixements sanitaris. Mm. Però el nostre rol és més aviat emocional i de suport, per resumir-ho una mica.
És a dir, llavors, que ningú confongui amb una llevadora una doula, eh?
Exacte.
Ni molt menys. Vosaltres feu un acompanyament emocional de tot aquest procés.
Exactament. Seria una mica com un gran llibre, no? Les doules com un gran llibre que tenim molta informació i segons les necessitats i necessitats de cada família, de cada dona, no? En el moment que estan vivint, el procés que estan transitant, doncs nosaltres anem aportant eines, anem aportant informació, una mica allò que es necessita, com també pot ser una cosa més logística de, mira, el dia del part necessito que algú es quedi amb el meu fill gran, perquè serà un part a casa i bueno, volem veure com ho gestiona perquè potser el fill gran té 3 anys en aquell moment, no? Mm-hmm. I necessitem algú, per exemple, no? Que es quedi amb el fill o que gestioni la part més logística de casa, com pot ser doncs mira, algú que s'encarregui d'anar netejant, de cuidar l'entorn, coses així. Clar. Vull dir que fa moltes tasques.
Però tu quan fas la teva feina com a doula, moltes vegades pots tenir una llevadora a prop?
Exacte, sí, sí.
Quina és la relació? Perquè a vegades clar, la gent no ho coneix, però les llevadores dedueixo que sí que coneixen què fa una doula, no?
Sí, sí que és veritat que des de l'àmbit sanitari encara hi ha algunes pors per les tasques que fa una doula, perquè hi ha bueno, pors per un tema d'intrusisme laboral, que es comprèn perfectament, perquè al final, com que no és una figura regulada aquí a Catalunya ni a nivell d'Espanya, a vegades pot haver-hi una mica de confusió, no? O aviam, si la formació tampoc és reglada, perquè no és una figura reglada com a laboralment, uh-huh. Clar, pot haver-hi una mica de por amb aquest intrusisme, però majoritàriament, i a mesura que es va coneixent la figura de la doula i que es va permetent l'accés de la doula, per exemple, en hospitals, no? Que és on pot haver-hi més reticències, també hi ha cada vegada més professionals que confien. En els parts de casa és una altra història, per exemple, on hi ha de normal les llevadores que acompanyen són d'un perfil o tenen una mirada una miqueta més oberta, no? Tant amb la fotografia com amb les doules, i ja estan avasades a acompanyar, bueno, a atendre parts a casa acompanyades d'una doula, perquè realment són figures complementàries. Mm. Sí que és això, m'agradaria com reafirmar que la doula mai substituirà l'atenció que proporciona una ginecòloga o una llevadora, en cap cas, però sí que són figures complementàries i que tenir les dues figures en un part pot ser molt beneficiós. Mm.
Jo deia abans que tens 26 anys. Mm. Puc preguntar, suposo que no ets mare encara?
No.
No ets mare. Però
tinc 2 gatets, però criatures humanes encara no.
Molt bé. Criatures animals a prop sí, humanes no.
Exacte.
Però crec que la teva feina com a doula és una feina vocacional amb m'encurioseix que una noia tan jove, de molt més jove, tu ja crec que estaves fascinada per tota la maternitat, per les embarassades, que quan eres més jove que ara, i que ara ja estàs exercint aquesta feina, què t'atreia de l'embaràs? Quan per edat tu, en principi, doncs encara no t'havia de treure això, normalment quan un és més jove li fa com por, hi ha molta gent jove que et diu, dones joves que diuen jo no tindré mai fills, i després quan arribes a una edat determinada canvies d'opinió, no? Sortosament.
Sí, jo crec que, bueno, m'ha fascinat des de que tinc memòria, pràcticament. Recordo que això, anant pel carrer, no sent una nena, ja veure alguna embarassada o alguna dona amb una criatura i tal, i em fascinava. L'embaràs, sobretot, perquè em sona un procés incomprensible, fins i tot en edat actual, eh? I mira que ara tinc tots els coneixements i tal, i he vist ja uns quants parts, però tot i així el meu cervell no és capaç de connectar la idea de que allà dins, en aquell bulto, no, hi ha una criatura, i tot el procés de gestació, fins i tot al nivell de neurociència, em sembla la cosa més fascinant de l'univers. Llavors, no sé, deu ser alguna cosa com que sempre m'ha acompanyat. També és veritat que la meva adolescència em va dedicar molt, molt, molt a fer de cangur, i això ja em va portar també com a connectar amb algunes famílies i estar com en aquest procés més a prop, no?, de la criança. I a l'acabar la universitat, que jo vaig estudiar cinema, vaig tenir un moment de replantejament de què volia fer amb la meva vida i vaig dir, buah, vull ajuntar tot el que he après amb aquesta part d'audiovisuals i portar-ho a crear memòria, a crear records per a aquestes famílies en etapa de maternitat. I d'aquí va sorgir una miqueta tota la història.
És a dir, tu entres en aquesta maternitat a través dels teus coneixements sobre cinema, per tant, per immortalitzar tot aquest procés i fer fotografies, no? O fotografies o el que et demanin les famílies en tot aquest procés, des de que et quedes embarassada fins que acaba venint la criatura al món.
Exacte, sí. I en aquest procés, de fet, la meva primera idea, no, va ser, bo, jo vull fer fotos d'un part, no? Jo volia estar com a fotògrafa de parts. Tot i així vaig començar, doncs, jo què sé, tenia una veïna embarassada, no? I vinga, doncs anem a fer fotos de l'embaràs. I a poc a poc també m'he anat enamorant de totes les etapes que ja em fascinaven des d'un primer moment. I llavors, al començar amb tota aquesta gestió de, bueno, aviam com puc aconseguir, no?, arribar a fotografiar algun part i tal, vaig conèixer la figura de la doula. I en tot aquest procés també vaig adonar-me que necessitava aquesta formació de doula per poder integrar millor els coneixements que envolten la maternitat en general i així ser millor fotògrafa. I al final m'he acabat enamorant tant de la figura de la doula que ja estic exercint com a doula i ara m'he format també en assessoria de lactància.
Mare meva. O sigui, i tot això ben estudiat cinema, eh? On vas estudiar cinema?
Sí, a l'ESCAC.
A l'ESCAC. I tu, quan vas començar cinema a l'ESCAC, sabies que acabaria passant això?
No.
No.
No me'n feia una idea. Sí que crec que ha sigut sempre una idea que ha estat allà, no? Que tenia com aquesta fascinació i no sabia exactament com la portaria, perquè de fet de petita jo sempre deia que volia ser llevadora. Passa que la figura de la llevadora a mi no m'atreia tant pel tema mèdic. No em venia de gust una cosa tan... Tot i que m'apassiona la fisiologia i l'anatomia, un acompanyament així tan des de la visió mèdica no m'atreia. Llavors me'n vaig anar cap al sector artístic, que sempre també ha format part de mi. I llavors, acabant tot això, doncs vaig veure que la figura de la doula realment reunia tot aquest acompanyament que sí que m'encanta i m'apassiona, juntament amb la fotografia, que és aquesta part de més immortalitzar i fer, crear aquests records, no?
Com es forma o on es forma una doula aquí?
Jo concretament em vaig formar a Espai Mimam, que és un centre que ja porta moltes formacions de doules, ha format moltíssimes persones. I estic molt, molt contenta d'ahir. De fet, allà vaig continuar la formació d'assessora de lactància i ara estic fent com una mena de segon any, que són només uns 4 o 5 mesos, més o menys, que és com un segon any de doules on es fa molta revisió, supervisió, perquè és una feina que realment sempre t'has d'estar formant, has d'estar actualitzada i amb molta autorevisió també.
Clar, estic pensant, tu fas, acompanyes tot el procés, embaràs i part, però estic pensant després... Quan acaba la teva feina? Perquè un postpart d'una dona pot ser complicat en alguns moments, anímicament complicat, per exemple, o després, durant l'embaràs, hi poden haver complicacions mèdiques que en aquell moment tu necessites encara donar més suport a aquella persona o a aquella família, no?
Sí, realment, com el catàleg de serveis una mica més aterrat, contemplaria l'acompanyament a l'embaràs, al part o al postpart. Ara, si una persona decideix, no, que vol acompanyament integral de les tres fases, per dir-ho d'alguna forma, doncs això també té com un altre preu, no? O sigui, més o menys es calcula d'alguna forma, perquè també s'ha de fer com compatible i rentable, no? La feina no... ha de tenir alguna mena d'estructura. Llavors es pacten com sessions i després es poden allargar més o menys o pactar-ne més o menys. Llavors una mica va en funció de les necessitats que van sorgint. En la fase d'embaràs ja tenim com una etapa molt establerta, perquè al final l'embaràs, si acaba a terme, doncs són uns 9 mesos, no? 9 o 10 mesos. Sí que el postpart, pot ser que arribi una família directament al postpart perquè han tingut complicacions, perquè hi ha una gestió emocional que és més complexa, per casuístiques generals, no?, de la vida, o pot ser que arribin ja perquè hi ha hagut un acompanyament en el part i en el postpart es fa una mica de seguiment fins que la família més o menys ja també, és com que el tancament sorgeix d'una forma molt natural, que dius, vale, aquesta família ja està com rodada, no? Ja estan en un inici de postpart o en un postpart en algun moment, en algun punt, que ja es nota que no necessiten tant acompanyament. De fet, és que és una mica com un servei a demanda segons les necessitats que sorgeixen.
I penso, per exemple, en casos en què aquell embaràs no acaba bé, i entremig hi ha un avortament espontani o el que sigui, un problema més greu, i tu estàs fent aquella feina i potser en aquell moment ets més necessària que mai.
Exacte, sí. De fet, a la formació d'Espai Mimam hi havia una part de formació dedicada especialment a casos de mort gestacional perinatal, que és una part molt important, no?, de tot aquest acompanyament. Tot i així, és veritat que existeixen formacions que són molt més específiques i que poden ser com més complementàries i que pots formar-te encara més, no?, en aquest moment vital, però sí que tenim una mínima formació per poder acompanyar de forma correcta i oferir com totes les eines. I després és veritat que les doules també diem que som les grans derivadores, és a dir, que si hi ha un moment en què notem o veiem, no?, aquests símptomes de que la mare pot estar en un procés d'una depressió postpart o en aquests casos d'una mort, no?, que necessita un acompanyament molt més professional, doncs sempre serem les primeres en què detectem el que passa i derivem a una psicòloga perinatal o a una doula que està especialitzada en mort. Bueno, acompanyem de la millor manera perquè aquesta dona estigui el millor acompanyada possible.
Ara em poso en la pell de la teva vessant com a fotògrafa de maternitat. Clar, tu entres en un lloc amb una escena molt íntima, amb metges o depèn si és a casa o no, però clar, com ho fas per treballar perquè ningú se senti que estan envaint la seva intimitat?
Sí, és una de les parts més complexes i també t'he de dir que també m'ho passo molt bé sent una ombra perquè, clar, en un part és això, és una escena molt... És un moment molt íntim, és un moment molt sagrat i normalment quan són a casa, a més, doncs encara es cuida més, no?, el tema de la llum, per exemple, que afecta directament a la part hormonal, a la dilatació. Llavors, clar, moltes vegades és treballar quasi amb la llum d'una espelma. I aquí entra com molta part de complexitat tècnica. També és cert que quan faig fotografia de parts, abans tinc una reunió amb la família i ja acordem i els especifico que les fotos no seran d'estudi. És a dir, són fotos purament documentals i que tindran les seves dificultats tècniques i no només pel tema de la llum, sinó que potser en el moment de l'expulsió, no?, quan ja surt el bebè, la dona està posada de cuclilles a darrere de la porta del lavabo i jo no tinc ni angle per veure-ho, no? Llavors sempre anem una mica en funció de com va succeint tot el part i de com finalitza. Jo sempre dic que intentaré fer el millor possible i normalment s'acaba aconseguint, però que igual les fotos doncs acaben sent totes en blanc i negre, tenen molt de gra, perquè al final això, la part tècnica, és més complexa. Tot i així, el repte, bueno, és xulo d'assumir, i pel tema del soroll i de ser una ombra, la meva càmera, per exemple, no fa soroll, no fa el típic clic, ni fa un flash, tampoc m'emporto 4.000 llums artificials, no. Vaig jo sola, amb un equip molt reduït, amb un micro molt petitó que el poso allà en una cantonada que ningú veu, i la resta d'estona doncs, és simplement ser una ombra, una mosca en la paret, i que no notin que estàs allà per envair el mínim possible.
Quan crec que també retrates nadons d'UCIs neonatals. Aquí és un altre tema, perquè estàs en un entorn mèdic, 100% mèdic, no? I tu també et pots entrar, suposo que amb aquesta mateixa ombra que tu deies, perquè algú et demana que facis fotografies d'aquests nadons que estan a les UCIs.
Sí, exacte. La meva tasca en aquest sentit és des d'un voluntariat de l'associació Dits Petits, que això som un voluntariat de fotògrafes que anem cada divendres a l'hospital, en el meu cas és a Vall d'Hebron, on estic jo, i això cada divendres hi va una de nosaltres. Llavors quan entres a l'associació hi ha un dia que li diem el dia del bateig, no? I en aquest moment t'acompanya una voluntària que ja ha anat moltes vegades i t'explica el funcionament de tot per una mica seguir el protocol tant de l'hospital com el de l'associació. I tot aquell record que es crea, que hi ha famílies que no volen tenir absolutament cap record perquè també és un moment molt, molt traumàtic, depèn de com, i també és perfectament lícit. Però bueno, per aquelles famílies que sí que volen tenir un record d'aquest inici de vida, no? Perquè forma part de la història dels seus fills, doncs tenen aquest record que a vegades són 3-4 fotos i prou. Però a vegades val molt més això que res, no? Mm. I sí, són entorns també de molt delicats i que s'ha de cuidar molt l'espai i anar de puntetes.
Mm. I anar de puntetes per un lloc en què a vegades aquests nadons no acaben bé, perquè estàs en una UCI neonatal. Aquí t'has arribat a trobar amb algú que també, malgrat això, i estic parlant des d'una duresa que no vull ni imaginar-me, però algú t'ha demanat fotografies d'un nadó que ja no prospera?
Sí, de fet, a l'associació jo sempre ho he fet en format de voluntariat, però des de dits petits, quan hi ha algun bebè que ja veuen que no se'n sortirà, a la família en principi se li ofereix, diguéssim, que tot el catàleg de records que hi ha en aquell moment, no? Per exemple, la caixa de records és una cosa ja bastant generalitzada, que és agafar doncs, les petjades o un tros de cabell, com coses així més materials, no? Per poder preservar alguna cosa d'aquella vida, de que aquell bebè ha existit. I per altra banda, com que ja tenen connexió amb la nostra associació, també ens envien un missatge aviam si hi ha alguna fotògrafa que estigui disponible, perquè clar, això és d'un dia per l'altre en qualsevol moment i no tens per què tenir disponibilitat, no? En el meu cas m'he trobat amb dos casos que són famílies que han volgut fotos de comiat, que li diem així, i sí, he anat a l'hospital en el moment. En un dels dos casos va ser previ a morir i en l'altre cas ja havia mort el bebè.
Mare meva, no m'ho vull ni imaginar. I després surts d'allà i pots continuar la teva vida normal després d'una cosa així tan grossa, eh? Deixa'm dir-ho així.
Sí, no, costa una mica. La veritat que et canvia molt la perspectiva de tot. Jo sempre intento una mica fer com cuirar-se en el moment en què estic treballant, perquè al final he de fer una feina com molt concreta i ha de sortir tot bé, o sigui, és una mica ment freda, entre cometes, tot i que l'acompanyament des de fora us sembli molt dolç i sigui propera, les paraules justes, no?, per preservar una mica la intimitat del moment que estan vivint, però clar, aquelles fotos han de ser perfectes, perquè és l'únic record que tindran, no? I inclús aquelles fotos potser són les úniques que tenen per presentar el seu fill a altres familiars o amics que no l'han pogut conèixer. Llavors, és com de gran importància que aquelles fotos surtin bé. I després ja un cop surto, sí que és veritat que deixes anar tot, no? Descarregues, tinc el meu ritual com de... I és una mica semblant a quan surto d'un part, no? Que també et canvia com molt la perspectiva cap al món, cap a la vida. I és un moment de dir, bueno, baixo un moment, surto d'aquest planeta que és tan concret... I torno a connectar a poc a poc amb la vida normal, no? I amb la quotidianitat del dia a dia, perquè sí que surts impactat, sí.
És el testimoni de l'Ona Vidal Serra, que és doula i fotògrafa de maternitat i que avui l'hem volgut conèixer aquí a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Ona, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
Moltes gràcies, bona nit. Feels like I'm drifting away. Pictures of my younger days, and even though nothing's the same, her legacy never fades. Dusty album store for years, journals kept to avoid her fears. It started when she looked through the lens of a camera. They're playing video games, the photographs never get framed, and nothing is quite the same. Dusty album stored for years, journals kept to avoid her fears, and even though nothing's the same, her legacy never fades. This is how we always remember, this is how we never forget. Started when she looked through the lens of a camera.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc paleta de la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara a la Torre Jesús.
La grossa?
La grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Jo,
sí?
Sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
eh?
Ha dit la majoria, eh?
La majoria.
Sí,
ha mirat aquesta taula.
No, no han dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit,
no?
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya.
3 minuts i arribarem a la 1 de la matinada. Si algú encara vol fer alguna pregunta, el 93-201-7474, crec que ja ho deixarem per després del butlletí de la 1, perquè si no us faria anar molt, molt ràpid, i tampoc és això, vull dir que està bé que tingueu temps d'explicar o de respondre. Que si tenim temps és d'escoltar algun dels missatges que ens heu deixat també, a més de trucar al directe, sabeu que podeu deixar els missatges escrits o amb àudio al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, i avui ens hem trobat aquesta pregunta de la Montse des de Barcelona.
Era per fer una pregunta sobre de les plantes, les sansevieres, aquelles que en diuen la llengua de la sogra o l'espasa de Sant Jordi. Doncs aquestes plantes diuen que floreixen, però jo tinc una casa ja fa temps i res de res. I voldria saber que a vegades jo veig uns vídeos que hi tiren, no sé si tiren canela o hi tiren, no sé si tiren sucre, alguna cosa així, però no ho acabo de veure clar. Si algú em podria dir, que ella ho hagi provat a casa, de què s'ha de fer a casa perquè facin flor.
Què s'ha de fer perquè facin flor aquestes plantes, com demana la Montse des de Barcelona. Després també tenim el WhatsApp de la nit dels ignorants, un missatge del Salvador des de Sabadell, diu, pel senyor que volia cromos antics, diu, a banda de canviar-los al mercat de Sant Antoni, que això ens ho van respondre ahir, diu, si li en falta algun, potser el pot trobar a la pàgina web Todo Colección, diu, tenen col·leccions antigues, però també tenen col·leccions modernes. I després en Jordi, des de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona, que n'hi passa una de grossa, perquè diu, el meu DNI caduca el mes de juny, el document d'identitat, porto setmanes intentant demanar hora al servei de cita prèvia, però el sistema està saturat. No donen cap data i no hi ha cap opció a les oficines de tota la província de Barcelona. Això diu el Jordi. I demana, aquí, ajuda a tots els ignorants, què pot fer? A veure si algú el pot ajudar. I amb aquests missatges arriben pràcticament a la 1 de la matinada, el que vol dir que entren els nostres companys dels serveis informatius. Escoltem què hem de saber, com està el món, com està el país i quina és l'actualitat més destacada. I a partir de la 1 i alguns minuts tornem aquí amb més preguntes vostres, més respostes i encara... Ves que no fem un viatge aquesta segona hora. Fins ara.